Fins demà. Que vagi bé. Bona nit. Les 8 en punt.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonés.
Ara ho dèiem, ho hem sabut fa molt poca estona. Els Mossos investiguen la mort de dos nens de 7 i 10 anys i també del seu pare al barri d'Horta de Barcelona. Segons, com dèiem, abans a La Vanguardia, la mare havia denunciat que l'home no els havia retornat al seu domicili i que tampoc han anat a l'escola aquest matí. Quan els Mossos han entrat al domicili s'han trobat els tres cossos a l'interior. Si es confirma, doncs, seria un nou cas de violència vicària. De seguida ampliem aquesta informació. Mentrestant, es complica també la primera gran votació al Congrés després de la investidura de Pedro Sánchez. Dimecres s'han de votar 6 punts importants, però ara mateix n'hi ha 3 que estan a la corda fluixa perquè Junts, i també Podem, els volen tombar. Així ho ha justificat el portaveu del partit, Josep Rius.
Estem a favor de bona part de les mesures que inclouen aquests reials decrets, però volem un decret per cada temàtica.
I des del PSOE, Santos Cerdán li ha respost això.
A la política hay que venir con responsabilidad. Hablo de ser responsables con los ciudadanos. No se trata de intentar perjudicar a este partido si voten en contra de los decretos. No és el moment de cortoplacismos.
Fins dimecres, doncs, poc més de 24 hores per intentar desencallar aquesta situació, sinó algunes mesures com la gratuïtat del transport públic o la rebaixa d'alguns aliments, també de l'electricitat, desapareixerien. Mentrestant, qui tampoc s'acaba de posar d'acord són els diferents consellers de Salut i la ministra de Sanitat, Mònica García. Moltes autonomies no els ha semblat bé la proposta de fer obligatòria la mascareta a tots els centres sanitaris, com sí que ja han aprovat a Catalunya, al País Valencià i Múrcia. De tot plegat, en parlarem al nou C d'avui, a la tertúlia, amb el director adjunt de La Vanguardia, Enric Sierra, la politòloga i professora de la UPF, Eulàlia Soler, el periodista del diari Oponés, Oriol Soler, i l'empresari i exdiputat al Parlament, Jordi Cuminal. A més, també novetats en el cas Pegasus. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, demana que una de les magistrades que forma part de l'equip del jutge que ho investiga es retiri. El motiu és que es tracta, si recordeu, d'aquella secretària judicial que va sortir pel terrat del Departament d'Economia durant els registres del 20 de setembre del 2017. I també parlarem de dues morts que hem sabut també les darreres hores, la del cineasta Ventura Pons, que ha mort avui als 78 anys, com el director que més pel·lícules va rodar en català, i també la de l'exfutbolista i exentrenador Franz Beckenbauer, que casualment també tenia la mateixa edat que Pons. I abans de posar-nos, com sempre, titular pel temps, aquesta nit serà tan freda com l'anterior o fins i tot una mica més, així que demà ens llevarem de nou amb glaçades que poden ser importants a l'interior del país. De dia es mantindrà el fred de rigorós hivern, ja sense tramuntana, però a l'Alt Empordà. De seguida tot amb més detall, ara són les 8 i 3 minuts. Pep Tormós, bona nit.
Bona nit.
Els Mossos investiguen la mort d'un pare i dels seus dos fills al barri d'Horta de Barcelona. Com dèiem, és una informació que hem sabut fa molt poca estona. La policia està investigant aquest cas que ha acabat amb la mort de dos nens de només 7 i 10 anys i el seu pare a casa seva al districte d'Horta-Guinardó. La mare ha avisat la policia després de no poder contactar amb el seu exmarit, que havia d'entregar-li els dos menors després de les festes de Nadal. Els dos nens ja no havien anat a l'escola aquest matí.
Segons han explicat fonts de la investigació a La Vanguardia, a primera hora de la tarda, els bombers de Barcelona han tirat a terra la porta del pis i han trobat els tres cossos sense vida. Aquestes fonts apunten que l'habitatge, el Passeig Universal, estava completament precintat amb les finestres i portes tancades i s'hi sentia una forta olor de gas. Ara mateix la policia no descarta cap hipòtesi, contempla des d'un accident a un possible assassinat del pare als seus fills i el seu posterior suïcidi. Segons han explicat els Mossos a RAC1, el pis s'ha hagut de ventilar durant molta estona perquè hi havia una gran concentració de gas. Segons sembla, l'home es va traslladar als baixos de l'edifici durant la pandèmia després de separar-se. Alguns veïns han dit que era habitual veure els nens jugar al pati i que la mare els venia a recollir, sobretot els diumenges. De fet, una veïna hauria explicat com a primera hora de la tarda hauria vist la mare cridant a la porta per telèfon que no entenia per què ningú l'obria i que no sabia on eren els seus fills.
Evidentment, qualsevol informació sobre aquest cas l'explicarem durant el 9C. De moment, com ara sentíem, no es descarta cap de les hipòtesis, tant que es podria tractar d'un accident com també, com dèiem a l'inici, podria ser el primer cas de violència vicària d'aquest 2024. I per cert, que avui també hem sabut que el jutge ha enviat a la presó l'home que va assassinar la seva exparella fa 10 dies a Barcelona. Tenia justament un judici pendent per agredir-la.
Els Mossos van trobar el cos de la dona de 38 anys en un pis del districte de Sant Martí amb senyals de violència. Una setmana després van detenir l'exparella i avui l'han portat al jutjat, que ha decretat presó provisional. La víctima l'havia denunciat dues vegades, la primera el 2020, però finalment es va fer enrere i el cas va quedar arxivat, l'última el 2022, i el judici per aquesta segona denúncia s'havia de fer l'octubre vinent.
Vuit i cinc minuts, seguim amb més qüestions. A Pedro Sánchez se li complica la primera prova de foc de la legislatura. El ple de dimecres al Congrés pot significar la primera derrota en una votació pel govern espanyol. I és que Junts per Catalunya i Podem mantenen el pols. Ara per ara Pedro Sánchez no aconseguiria tirar endavant tres de les votacions, concretament les mesures anticrisi, un decret de mesures urgents sobre la conciliació familiar i també un decret òmnibus. Junts per Catalunya... Per Catalunya insisteix que hi votaran en contra, tret que la Moncloa retiri els decrets de la votació i els negociï amb ells abans de tornar-los a presentar. Més detalls, Laia Colomer.
Sí, un gest de Junts per avisar el PSOE que, malgrat haver aconseguit els seus vots per la investidura, hauran de suar la cancel·lada per tirar endavant amb la legislatura. La principal pedra a la sabata és el decret òmnibus que inclou la reforma de l'article 43 de la llei d'enjudiciament criminal. Junts tem que això deixi la porta oberta per paralitzar l'amnistia si els jutges eleven qüestions prejudicials a Europa. Ho ha dit el portaveu Josep Rius, mentre que des d'Esquerra, Raquel Sans assegura que tot continuarà com fins ara.
No es pot posar en safata a la cúpula judicial cap escletxa per ajornar l'aplicació de la llei d'amnistia. Si algú necessita fer-se perdonar davant la cúpula judicial, és el seu problema.
La potestat dels jutges d'esperar o de demorar això en el temps ja la tenen actualment. No hi ha cap element que perjudiqui la llei d'amnistia.
De fet, Esquerra ha confirmat que votarà a favor dels tres decrets del govern espanyol.
I de la seva banda, tant el PSC com els comuns demanen responsabilitat als partits. Els socialistes avisen que no aprovar els decrets posa en risc la gratuïtat de Rodalies i també la protecció de les persones més vulnerables, mentre que els comuns asseguren que els arguments de Junts per votar-hi en contra no tenen cap sentit. Per la seva banda, el PSOE intenta girar el discurs i adverteix tant Junts com Podem i també el PP que els serà molt complicat explicar per què no donen suport a les votacions. Anem cap a Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, negociació oberta amb tothom, però el PSOE el que intenta és girar el discurs i amenaça de vendre la derrota en la votació per les ànsies d'altres partits. Santos Cerdán.
Y allí los partidos que no quieren apoyar tendrán que decir a los ciudadanos de nuestro país, a esos 12 millones de pensionistas que no quieren que se les revalorice la pensión un 3,8%. Y en esa votación pues van a tener ocasión de decirlo, ¿no?
Podem també intenta marcar perfil allunyat de sumar. Fins ahir amenaçava amb bloquejar un decret, avui un altre i s'acerra.
Los votos de Podemos están no para desarrollar retrocesos en los derechos de las mayorías sociales, sino para avanzar. Insistimos al Partido Socialista, queremos votar a favor de este Real Decreto, pero para eso no puede implicar recortes en los derechos del conjunto de la ciudadanía.
Podem, a més, vol rebaixa d'IVA d'alguns aliments més i un topall pels lloguers del 2%.
Ara bé, com dèiem, la realitat és que si aquests decrets no s'aproven, tècnicament és una convalidació al Congrés, hi haurà moltes altres mesures que quedaran sense aval legal i que s'hauran de revertir. N'hi ha, Jordi, de tan importants com la rebaixa de l'IVA o també la gratuïtat del transport públic.
Sí, rebaixa de l'IVA per aliments bàsics, rebaixa d'impostos per electricitat i gas, no només l'IVA, també d'altres. Hi ha la revaloració de les pensions contributives a la nòmina del mes de gener dels pensionistes, 3,8%, la gratuïtat de Rodalies per usuaris habituals, bonificació també de bitllets de metro, busos urbans i ferrocarrils, i la suspensió vigent ara pels desnonaments de llars vulnerables. Els altres dos decrets inclouen dos peatges, el de justícia, condicions que ha imposat Brussel·les a canvi dels 10.000 milions d'euros més dels fons europeus. L'últim, el de la reforma de l'atur, incrementa la prestació final de 480 euros a 570 euros mensuals.
I doncs bé, el PP tampoc facilitarà que tirin endavant aquests decrets que proposa el govern espanyol. Els populars avisen que per molt que ara Sánchez els demani el seu suport, no baixaran del burro. El PP assegura que només canviarà d'opinió si els socialistes inclouen algunes de les seves propostes. També des de Madrid, Arnau Mañé.
Exacte, mala peça al teler de Sánchez, perquè el PP tampoc s'hi posa bé. Al contrari, només s'abstindran en les mesures anticrisi si inclouen una rebaixa de l'IRPF i de l'IVA als productes bàsics com conserves, carn i peix. Alberto Núñez Feijóo avisa que no seran els salvavides de la Moncloa.
És el Partit Popular que ejercerà com a grup majoritari que lo és en el Congreso al servicio de los españoles. Se equivoca el gobierno si pretende presionarnos con descalificaciones y arrinconarnos con sus sobreactuaciones. Nosotros A diferencia del gobierno, somos totalmente libres.
Fonts populars expliquen que des del govern espanyol Félix Bolaños i Yolanda Díaz han trucat tres vegades a Cuca Gamarra i Borja Sémper per fer-los canviar d'opinió.
I en tota aquesta picabaralla política pels decrets, ara se n'hi suma una altra que se situa entre Galícia i Madrid. És el vessament de milions de microplàstics a les costes gallegues. Això enfronta el govern espanyol, també la Junta de Galícia. El cert és que tota la gestió recorda força el que va passar amb el Prestige fa més de 20 anys. Tornem de nou a Madrid, Jordi.
Sí, tempesta política a 6 setmanes de les eleccions gallegues. La Junta inicialment va negar que el vessament comportés cap problema, però la realitat és que milers de pèlets d'aquests microplàstics de mig centímetre, que són la matèria prima per fabricar ampolles, omplen diverses platges. Santos Cerdán avui avisava que repeteix la pel·lícula del Prestige.
És la màxima expressió de lo que és el Partit Popular. Mentre en Madrid se han dedicado a incendiar la calle i abrazarse a los postulados de Vox, en Galicia, donde gestionan, solo ofrecen incapacidad y la nada, y lo estamos viendo.
Però el president de la Junta de Galicia des de Madrid diu que el problema no és seu.
La Junta de Galicia está trabajando. La oposición está en campaña con este asunto y nada más que en campaña. Y el gobierno central pues acaba de aparecer.
I la realitat és que, al igual que el Prestige, hi ha centenars de voluntaris netejant platges.
Doncs bé, sobre aquest cas d'aquest vessament de microplàstics al mar de Galícia i també tot el terrabastall polític que ha generat, li hem preguntat avui al politòleg Silvio Falcón què en pensa.
La història es repeteix. Fa ja 21 anys que els gallecs es manifestaven cridant nunca más contra la irresponsabilitat amb la que havien actuat els governs gallec i espanyol davant la crisi del Prestige. A dia d'avui comencen a circular imatges amb l'eslògan Outra Mais, una altra tragèdia ambiental a les costes gallegues. No és casualitat que un govern en funcions com el d'Alfonso Rueda intenti amagar una crisi com la dels pèlets de plàstic. La majoria absoluta del PP està en perill i l'alternativa progressista l'encapçalaran a Pontón del Bloc Nacionalista Gallec. Potser per aquesta raó, la Xunta ha intentat silenciar la qüestió fins que han començat a aparèixer reportatges a la premsa internacional. Llavors Rueda ha carregat contra tothom, contra el govern de l'Estat i contra el BNG. La trista realitat és que a hores d'ara els mitjans que s'hi estan dedicant són molt pocs. Els ajuntaments i la ciutadania estan sols lluitant contra una marea blanca que pot tenir conseqüències fatals per la costa de Galícia. I el 18 de febrer, eleccions.
Gràcies, Sílvia. I paral·lelament a aquest cas, també un altre front obert que té el govern espanyol és l'augment del salari mínim, que s'ajorna com a mínim uns dies més. La reunió d'avui entre la Moncloa, els sindicats i la patronal no ha arribat a bon port. El Ministeri de Treball, però, ja avisa que, si cal, tiraran pel dret, Arnau.
Exacte, ara mateix qui posa més problemes per augmentar el salari mínim és la COE. Per això, just abans de la reunió, el secretari d'Estat de Treball, Joaquim Pérez, avisava que si la patronal no vol arribar a un acord, l'augment serà superior al 4%.
Estamos dispuestos, por tanto, a hacer una subida más ambiciosa si la patronal entiende que al final no puede prestar su apoyo a este acuerdo que hoy les vamos a volver a sugerir.
Si això fos així, és a dir, si s'augmenta el salari mínim un 4%, passaria dels 1.080 euros actuals als 1.125. Els sindicats aposten per una pujada de fins al 7%. Sigui com sigui, les tres parts han quedat per tornar-se a trobar abans que acabi la setmana.
2 minuts i arribarem a un quart de nou. Mentrestant, el Ministeri de Sanitat mou fitxa per intentar aturar els virus respiratoris i proposa recuperar les baixes automàtiques de 3 dies. És una mesura que també es va aplicar durant la pandèmia i que està pensada perquè els treballadors que tinguin símptomes puguin justificar una malaltia lleu a través d'una declaració responsable. Si s'aprova, això evitaria que persones que es trobin malament hagin d'anar expressament a un centre sanitari a buscar la baixa. La ministra Mònica García defensava aquesta mesura en una entrevista a Televisió Espanyola.
Yo creo que las consecuencias serían tremendamente positivas, ¿no? No es verdad que la gente seamos irresponsable y creo que serían positivas a la hora de hablar de esto, que es quitar trabajo burocrático a los profesionales de atención primaria que se tienen que centrar en aquellos procedimientos y procesos que añadan un valor a su día a día, ¿no? Y esto yo creo que facilitaría mucho y destensaría muchísimo nuestro sistema.
Aquesta, com dèiem, és una de les mesures que el govern espanyol ha proposat als consellers de salut de les comunitats autònomes per frenar l'augment de contagis. Ho ha fet avui en una reunió que havia convocat amb totes les autonomies per unificar i coordinar un protocol. També han plantejat, però, estendre a tots els territoris una mesura que ja han anunciat Catalunya, que és fer obligatòries les mascaretes a tots els hospitals, els CAPs i els centres sociosanitaris. Tot i això, no han aconseguit arribar a un consens, Anna Salvador.
La majoria de comunitats ja han avisat a la reunió que no pensen tornar a fer que la mascareta sigui obligatòria als centres sanitaris. És el cas del País Basc, Castella-La Manxa, les Balears o Madrid, entre moltes altres. De fet, la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso ha criticat que la mesura és una ocurrència del govern espanyol per cridar l'atenció. D'altra banda, la ministra de Sanitat, Mònica García, defensava a Televisió Espanyola que és una proposta necessària.
Se vuelve de vacaciones y se intenta llamar la atención con medidas que muchas veces son ocurrencias para demostrar quién manda y quién está ahí.
Es una obviedad que creo que deberíamos haberla aprendido ya de la pandemia, y lo único que decimos nosotros es vamos a homogeneizar los criterios y vamos a dar cobertura jurídica a todas aquellas comunidades que ya lo han hecho y que es una medida de sentido común.
Les comunitats que ja han recuperat la mascareta obligatòria als centres sanitaris són Catalunya, el País Valencià i Múrcia. De fet, el govern català ho ha d'aprovar oficialment demà. Tot i això, davant la negativa de la resta d'autonomies, el Ministeri ha donat 2 dies als consellers perquè estudiïn la proposta i presentin al·legacions. Per tant, la decisió final s'ha ajornat fins dimecres.
I a propòsit d'això, els experts també veuen amb bons ulls que la mascareta sigui obligatòria als llocs on hi hagi més risc de contagi. I no parlen només d'hospitals, sinó també de farmàcies, per exemple. Ho explicava aquest matí al Món RAC1 el cap de malalties infeccioses de l'Hospital del Mar, Robert Guerri.
Jo crec que al final hem d'intentar aplicar el sentit comú. La mascareta és una eina que s'ha mostrat més que útil, com a mínim, en frenar la transmissió de les infeccions. Per tant, el fet de que tots, i jo m'incloc el primer, haguem renunciat d'una forma tan alegre a portar o a fer servir les mascaretes en determinades circumstàncies, determinades situacions, em fa plantejar que potser estem equivocats i estem esperant que hagin de ser els polítics que s'hagin de dir quan ens han de posar o no posar la mascareta.
El Departament de Salut, però, de moment, ha descartat ampliar aquesta obligació de les mascaretes a més llocs, tot plegat, mentre els experts també avisen que el pic de contagis encara no ha arribat. Preveuen que sigui a finals d'aquesta setmana o a principis de la que ve. Ho ha dit també el Món RAC1, l'investigador del Biocoms, Enric Álvarez, que ha assegurat que la tornada a les escoles i la feina no provocarà una nova explosió de casos.
El que pot fer la tornada a les escoles és que estiguem al pic o posem una mica durant més temps, és a dir, que en lloc de picar aquesta setmana i baixar ràpid, ens quedem a nivells elevats durant una setmana o dues setmanes més. Però no creiem que els nens generin després una nova explosió de casos i que pugin molts més els casos, no? I que, per tant, en principi, d'aquí 3 setmanes hauríem d'estar baixant.
Amb tot, tant els sanitaris com el Departament de Salut fan una crida a vacunar-se, sobretot per evitar símptomes greus i també per protegir la gent gran. Aquest augment dels virus respiratoris que està coincidint també de ple amb la vaga del sector d'infermeria, que està en marxa des de fa pràcticament un mes. Precisament avui, 500 d'infermeres han tornat a sortir al carrer per manifestar-se i demanar millores laborals.
Això després de reunir-se la setmana passada amb el conseller de Salut i no haver aconseguit desencallar la situació. A més, avui també s'han afegit a la vaga indefinida els tècnics sanitaris, que denuncien desigualtat econòmica, entre d'altres. Segons el Departament de Salut, avui el seguiment de la vaga fins a les 5 de la tarda ha estat d'un 2% al matí i un 2,8% a la tarda.
Passen 3 minuts d'un quart de nou. D'altra banda, Pere Aragonès demana a la justícia que aparti una lletrada de l'equip del jutge que investiga l'espionatge al president en Pegasus. Es tracta de Montserrat del Toro. El nom segurament no us diu res, però es tracta d'aquella secretària judicial que va marxar pel terrat del Departament d'Economia durant els registres del 20 de setembre del 2017. El cas és que la defensa d'Aragonès ha descobert fa poc que forma part de l'equip d'aquest jutge, Adrià Santasusagna.
Feia temps que la defensa de Pere Aragonès no estava gaire satisfet amb la feina que feia l'equip del jutge. Fins i tot van arribar a denunciar que s'havia perdut durant un any un informe pericial informàtic que era favorable a la defensa d'Aragonès. La sorpresa arriba a finals de l'any passat quan veuen en un dels documents que la lletrada que ajuda el jutge és Montserrat del Toro. Es tracta de la secretària judicial del 20S, dels escorcolls de la Seu d'Economia abans del referèndum de l'UO. Doncs bé, del Toro havia amagat que ajudava en la causa i fins i tot es va fer substituir substituir el dia que Pere Aragonès va declarar davant el jutge del cas Pegasus. Recordem que Del Toro va ser testimoni especial en el judici contra el referèndum, un testimoni en contra del govern de la Generalitat i que públicament s'havia mostrat en contra de la independència. Per això, Pere Aragonès demanen que l'apartin de la causa, ja que creuen que els pot acabar perjudicant en el cas. Assegura que Del Toro representa tots els valors antagònics que defensa ell com a president.
I d'altra banda, també novetats pel que fa a la causa de Tsunami Democràtic. Avui hem sabut que la protesta a l'aeroport del Prat va obligar a cancel·lar 114 vols. Ho confirmen els informes que ENA i ENAIRE han enviat al jutge que investiga per terrorisme els suposats líders de Tsunami. Aquests informes, avançats per El Mundo, quantifiquen l'afectació al trànsit aeri. Ara bé, no parlen en cap cas de riscos ni tampoc d'emergències de seguretat, Benet Iñigo.
La protesta del Tsunami va tallar els accessos per carretera a la terminal 1 de l'aeroport. El personal de seguretat també va tancar els controls per accedir a la zona d'embarcament perquè no hi entressin manifestants, i això vol dir però que tampoc van poder arribar ni tripulacions ni passatgers, i es van anul·lar una cinquantena de sortides i un número similar d'arribades. En paral·lel, també van tenir problemes per accedir al seu lloc de feina els controladors aeris, i segons ENAIRE això va obligar a reduir el trànsit durant aproximadament una hora i quart. Són afectacions al funcionament de l'aeroport, però la informació del Mundo no parla en cap moment de problemes de seguretat aèria, que és un dels arguments que fa servir el jutge Manuel García Castellón per imputar terrorisme a Puigdemont, Rovira i 10 persones més. El magistrat, però, molt probablement els farà servir perquè, si més no, aquests no són informes contraris a la seva tesi, com en canvi sí que ho és el de l'Agència Europea de Seguretat Aèria, que li va respondre que no li consta cap alerta de seguretat aquell 14 d'octubre per l'acció al Prat. També el van contradir els Mossos o el SEM pel que fa a la mort d'un turista francès per un atac de cor durant la protesta, però no a conseqüència d'ella.
Les 8 i pràcticament 21 minuts, encara en clau política, el govern espanyol assegura que no farà un canvi de cromos amb els pressupostos. La Moncloa diu que són coses separades i que tant ells com la Generalitat hauran de negociar els seus propis suports. Esquerra creu que no tindria cap sentit que s'aprovessin a Madrid i no a Catalunya.
La vicepresidenta i ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, assegura que l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat no poden estar supeditats als catalans. Ho ha explicat en una entrevista a Televisió Espanyola.
Cada negociación tiene su curso, cada una de ellas tiene su propio campo y su propia interlocución. En el caso de Cataluña es el Partido Socialista de los Catalanes, en el caso de España es el Gobierno de España, y por tanto estoy convencida de que si realmente hay voluntad de llegar a acuerdo, podremos llegar a acuerdo tanto en Cataluña como en España.
Des d'Esquerra creuen totalment al contrari, que no seria lògic que Esquerra donés els vots a Pedro Sánchez per aprovar els pressupostos i que el PSC no ho fes amb Pere Aragonès. En parla la portaveu republicana Raquel Sans.
Estem en un context en què tothom ha de ser responsable, i nosaltres estem sent responsables, no?, amb aquelles mesures que suposen avenços per la ciutadania, com per exemple aquest increment de les pensions, i el que fem una crida a totes les formacions polítiques a ser el màxim de responsables possible, bàsicament perquè hi ha necessitats que no poden esperar.
A propòsit d'això, Junts s'ha ofert a Esquerra per negociar els comptes, però demanen que desvinculin la negociació catalana de la de Madrid.
I mentre es negocien els pressupostos, aquesta setmana hi ha reunions clau per desencallar dues carpetes importants pel govern. La consellera Esther Capella, que reunirà dimecres amb el ministre Òscar Puente per avançar en el traspàs de Rodalies, i dijous es trobarà amb la ministra d'Habitatge per parlar sobre la regulació de preus, una informació que ha avançat al Digital Nació. I a propòsit d'això, José Montilla reconeix que al PSOE li ha faltat fer pedagogia per explicar l'amnistia entre el seu electorat, que hi està en contra. L'expresident de la Generalitat ha donat per fet que la mesura no agrada a tots els votants socialistes. Ho deia en una entrevista a la cadena SER.
Segur que hi ha gent que no, electors, i que no els hi agrada aquesta mesura. Però jo crec que l'hauran d'explicar. I hauran d'explicar també allò, el cost de la no amnistia. Especialment quan hi ha tanta gent, formacions polítiques, me refereixo, amb poderosos mitjans que han explicat una part sesgada.
Montilla ha assegurat que no hi ha cap incoherència entre el posicionament del PSOE de fa uns anys i la llei d'amnistia que han registrat al Congrés. I a Barcelona, Jaume Collboni fixa el calendari per tenir un govern de coalició, reprendrà les converses amb els partits per enllestir un executiu municipal, diu, abans de la primavera, tot i que no ha concretat amb quines formacions parlarà, diu que ho farà amb aquelles que estan obertes al diàleg i a l'entesa.
Collboni ha reconegut que durant les últimes setmanes les negociacions per un nou govern s'han aturat, però explica que la seva intenció és tornar-ne a parlar ben aviat.
El que hem fet és esperar que passin les vacances de Nadal, i ara, que durant aquests dies, reprendrem les converses. Insisteixo en l'objectiu que abans de la primavera, com ja vaig dir, tinguem pressupost i govern.
Tot i que Junts té un regidor més que els socialistes, recentment, en una entrevista al Monarrac, Xavier Trias s'ha mostrat disposat a entrar al govern municipal sense tenir l'alcaldia.
8 i 24 minuts és un dels titulars del dia. Ha mort als 78 anys el director de cinema Ventura Pons.
Una pel·lícula té un llarg recorregut, no? El millor premi és haver-la fet, d'entrada. Perquè per mi el que més m'importa és poder fer la pel·lícula.
És un fragment de l'última entrevista que va fer el Versió RAC1 l'any 2007. Nascut a Barcelona, va ser director, guionista i productor. Va dirigir una trentena de pel·lícules i una desena d'obres teatrals. I va adaptar textos també d'autors contemporanis com ara Sergi Belbel, Quim Monzó, Ferran Torrent o Lluïsa Cuniller. En té més detalls la Bàrbara Padilla.
El seu debut va ser amb el documental Ocaña, retrat intermitent, sobre la figura del pintor andalús José Pérez Ocaña.
Yo soy un marginado, como las putas, como los chulos, como los maricones, aunque soy pintor, pero me puedo meter en su mundo. Me encanta y me fascina.
Als 80 s'endinsa en el món de la comèdia i roda El vicari d'Olot, que va ser un èxit.
Santa Magdalena gloriosa.
És un miracle. Quina meravella.
Que ha caigut alguna cosa? És que sempre que l'Eulàlia fa neteja de la seva cambra, es tanca amb pany i clau i es mou tot.
I als 90 va dirigir El perquè de tot plegat, inspirada en els relats de Quim Monzó.
El perquè de tot plegat. Ens arriben 15 relats de Quim Monzó, portats al cinema per Ventura Pons.
En els seus 40 anys de carrera va rodar gairebé una pel·lícula per any. De teatre va fer La nit de Reis, de Shakespeare. També va escriure el llibre Amor idiota. Al llarg de la seva trajectòria, Pons va rebre la Creu de Sant Jordi, el Premi Nacional de Cinema i el Gaudí d'Honor de l'Acadèmia del Cinema Català. Recentment se'l va veure al funeral de la fotoperiodista Colita, amb qui tenia una forta relació.
Pons, que va ser un dels directors que va rodar més pel·lícules en català, i també va ser ell qui va recuperar l'històric Cinema Texas a Barcelona l'any 2014. La directora Isona Passola, expresidenta de l'Acadèmia del Cinema Català i gestora ara del nou espai Texas, ha destacat la feina que va fer per impulsar el cinema en català. Són declaracions a RAC1.
De les 34 pel·lícules que va fer totes en català, potser Ocaña, l'única que no, pel personatge. Va ser un home que va lluitar en català i en català, va ser molt prolífic. Quan jo estava presidenta de l'Acadèmia, el vaig proposar com a Premi Gaudí de l'any, el Premi Miquel Gaudí de l'any. A més, acabava d'obrir el Cinema Texas i estava exhibint pel·lícules subtitulades en català amb molt èxit.
Passola també ha subratllat la seva tasca en l'àmbit teatral, tant a Catalunya com a València, on va obrir diverses sales. Avui, per començar la tertúlia, parlarem amb la presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, Judit Collell, per repassar precisament la figura de Ventura Pons. I atenció a això, el papa Francesc demana la prohibició universal de la gestació subrogada. El pontífex s'hi mostra clarament en contra. Creu que aquesta pràctica és comparable, diu, a una situació d'explotació.
Francesc ho ha dit durant el seu discurs de començament d'any davant els ambaixadors acreditats a la Santa Seu. El papa considera que el naixement d'un fill no pot convertir-se en un producte comercial i ha carregat contra els països que ho permeten.
Considero deplorable la pràctica de l'anomenada gestació subrogada, que atempta greument contra la dignitat de la dona i el seu fill. Es basa en l'explotació de la situació de necessitat material de la mare. Un fill és sempre un regal, però mai objecte d'un contracte.
I mai l'objecte d'un contracte.
I ha tornat a criticar pràctiques com l'avortament i l'eutanàsia. Diu que Occident persisteix en la difusió de la cultura de la mort en nom d'una falsa compassió.
2 minuts i arribarem a 9:15. 6 de cada 10 famílies de l'Estat són favorables a una llei que reguli l'ús de les pantalles entre els menors de 16 anys. Això, malgrat que l'edat a la qual els infants tenen el primer mòbil es continua avançant. El 65% ja el reben abans dels 13 anys. Unes dades, per tant, que no acaben d'encaixar. Del Martínez.
Una xifra que fa 2 anys era 7 punts més baixa del 58%. Així ho indica el baròmetre que l'empresa GAT3 ha fet per la fundació de Family Watch. Segons l'informe, alguns dels riscos d'internet i els mòbils que preocupen més a les famílies són l'ús excessiu que els menors fan de les xarxes socials, la sobreexposició de la seva imatge o que rebin ciberassetjament. La directora general de la fundació, Maria José Olesti, creu que la Moncloa ha de moure fitxa.
sin duda las familias se ven a veces arrastradas a esta influencia que tiene el que todos tengan el teléfono móvil y que por tanto les vendría muy bien o les ayudaría que una ley regulara por lo menos el acceso a estos dispositivos.
El baròmetre també indica que el 58% dels encastats entre 18 i 29 anys s'han sentit sols en l'últim any.
D'Iberia, d'altra banda, s'acarnissa amb l'aeroport del Prat. La instal·lació ha estat una de les més afectades per la protesta dels treballadors del servei de handling, segons ha reconegut avui la mateixa companyia. Demà, tots els treballadors tornaran a la feina 3 dies abans que les companyies aèries decideixin qui gestionarà l'assistència a terra dels avions. Josep Ferrer.
Unes noves companyies que l'aeroport de Barcelona començaran a operar el 15 de març. La pèrdua del concurs de handling per part d'Iberia a 8 aeroports de la xarxa d'Aena ha estat un motiu de la vaga que, entre altres conseqüències, ha deixat a l'aeroport de Barcelona més de 2.000 maletes. Daniel Moreno, delegat d'UGT d'Iberia a Barcelona, confia que la companyia posi els recursos necessaris per fer arribar els equipatges als seus propietaris com més aviat millor.
Habrá algunos pasajeros que puedan recibir maletas hoy. A partir de mañana, en principio, se vuelve a la normalidad. Entiendo que la compañía reforzará lo que es la preparación de maletas en sí, que es donde más afectación ha habido.
Durant el dia d'avui, pràcticament tots els vols de Vueling, la companyia més perjudicada per la vaga, han sortit en retard i per la protesta ha hagut de cancel·lar com a mínim un vol més dels que havia suspès prèviament. Demà, la direcció d'Iberia ha convocat els sindicats a una nova reunió per intentar solucionar el conflicte i evitar, d'aquesta manera, una aturada indefinida en què han amenaçat els treballadors.
Gràcies, Josep. I d'altra banda, ja han arrencat a Barcelona 3 obres importants que condicionaran part de la mobilitat en cotxe els pròxims mesos. Tant la Generalitat com l'Ajuntament s'han esperat a després de festes per començar-les.
EAE Business School us ofereix aquest espai.
La que s'allargarà més serà l'ampliació de la línia 8 dels ferrocarrils.
En aquest cas, les afectacions seran focalitzades a mesura que s'excavi el túnel de 4 quilòmetres entre la plaça Espanya i Gràcia, que ha d'acabar amb la construcció d'unes parades noves a l'Hospital Clínic i Francesc Macià. La nova parada que també s'ha començat a construir avui és la de la línia 9 del metro a Mandri. Això provocarà un tall del trànsit de més d'un any i mig en aquest carrer on l'enllaça amb el passeig de la Bonanova. I finalment, l'altra obra que ha arrencat és la reforma de la Ronda Sant Antoni entre els carrers Villarroel i Florida Blanca.
Si vols canviar de vida i estudiar en una business school que lidera els rànquings, o canviar un pla de desenvolupament personalitzat, flexible i amb una xarxa de contactes potent, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi en una escola de negocis creativa, acollidora i innovadora. EAE Business School. We make it happen.
8:31, l'Ajuntament de Tortosa, en ple, ha aprovat aquest vespre una declaració institucional en contra del trasbassament de l'Ebre com a solució d'emergència per la sequera. Tots els partits, Movem, PSC, Esquerra, Junts i la CUP, han votat a favor d'un text promogut per la plataforma en defensa de l'Ebre. Seguint-ho des de Tarragona, l'Esteve Giral.
Sí, oposició frontal i sense excepcions, tot i que persisteixi la històrica sequera a portar aigua del mini trasbassament de l'Ebre a Tarragona fins a les comarques de Barcelona. Jordi Jordan, l'alcalde de Tortosa, de l'Aliança Movem PSC, i Meritxell Roger, de Junts.
Penso que és molt important que avui Tortosa lidere una vegada més este rebuig a la interconnexió de xarxes.
És un tema recurrent, ja va passar el 2008, amb un govern tripartit encapçalat pel Partit Socialista, amb un trasbassament ja iniciat, amb les obres iniciades i que la pluja en aquell moment va aturar per sort.
No han faltat els retrets entre Movem PSC, Esquerra, Junts i la CUP sobre el paper del tripartit a la sequera del 2008 i també sobre el posicionament de Convergència amb el pla hidrològic del PP d'Aznar.
I a més de sequeres, l'emergència climàtica també ha augmentat la virulència de les llevantades i de retruc també les destrosses a passeigs marítims que s'han de refer un cop i un altre. Doncs bé, avui a Calafell, al Baix Penedès, han començat també les obres per enderrocar una plaça feta a tocar de la platja. La idea és canviar d'estratègia i allunyar les zones construïdes del mar.
Diversos municipis aposten ara per recuperar zones naturals a primera línia de mar perquè sigui la platja i la vegetació qui protegeixi la trama urbana. És el cas de Segur de Calafell, ho explica Aaron Marco, regidor d'Ecologia Urbana.
Defensa molt més eficient que no tenir-ne, no? Llavors, és una manera també de protegir les cases, no? Tenir una platja, tenir un ecosistema en bon estat, vaig a platja.
També començaran obres en la mateixa línia Vilaseca, l'Ampolla o Roda de Barà. Des del Ministeri per la Transició Ecològica reforcen aquest tipus d'actuacions i, en canvi, ha deixat de donar ajudes per reconstruir passejos marítims malmesos pel temporal.
Passen 3 minuts a 2:15. En la resta de successos, els Mossos han detingut un home que va matar una dona a Itàlia. Ho va fer per encàrrec de l'exparella de la víctima.
Va ser l'estiu passat a Treviso. Un home va contractar 3 sicaris per assassinar l'exparella. A un d'ells el van aturar els Mossos el 3 de gener al Vendrell en un control rutinari i van comprovar que tenia un ordre de detenció europea. La policia italiana ja havia arrestat un altre dels sicaris i el tercer continua desaparegut.
La fiscalia demana 40 anys de presó per l'home que fa 3 anys va matar el vigilant d'un prostíbul i va violar una de les prostitutes al Baix Empordà.
L'home va anar fins al local, tot i que no portava diners, va demanar a una de les noies que fes el servei a casa seva i ella va accedir-hi si els acompanyava algú del personal de seguretat. L'acusat els va conduir fins a un camí apartat, a Calonge, va disparar el vigilant amb una pistola i va retenir i violar la noia. Li demanen 40 anys per homicidi, tinença d'armes, detenció il·legal i agressió sexual.
I a més també els Mossos investiguen si darrere l'incendi mortal d'aquesta matinada en un pis de Calella hi ha alguna cosa més. El motiu és que en el moment en què s'hi ha declarat el foc hi havia un home que està acusat d'haver provocat un incendi en un altre pis del municipi fa només unes setmanes.
Per ara, la principal hipòtesi dels Mossos és que les flames han començat per accident, tot i que no descarten cap altra possibilitat. L'home que es trobava a dins el pis incendiat és un dels lladres multireincidents del municipi per qui l'alcalde de Calella, Marc Buch, va demanar l'expulsió del país fa uns dies. A més d'ell i de la persona morta, en el moment de l'incendi també hi havia una tercera persona dins del pis que s'ha hagut de confinar dins d'una habitació amb el gos. Tot i això, n'ha sortit sense ferides de gravetat.
I atenció a això, a Portland, als Estats Units, ha aparegut al pati d'una casa la porta de l'avió d'Alaska Airlines que es va desprendre en ple vol. La Junta Nacional de Seguretat del Transport considera que aquesta peça és clau per la investigació de l'incident.
L'avió va haver de fer un aterratge d'emergència. L'incident va fer suspendre també un centenar de vols i s'ha enviat a revisió altres avions del mateix model. Segons els testimonis, quan l'aparell es va enlairar, una part del fuselatge va saltar. Els 171 passatgers van sortir-ne il·lesos. L'empresa de fabricació dels Boeing ha convocat demà una reunió per analitzar la situació.
Passen gairebé 6 minuts a 9:15. Oppenheimer ha passat per damunt de Barbie als Globus d'Or.
We imagine a future and our imaginings horrify us.
La pel·lícula de Christopher Nolan s'ha endut 4 guardons i s'ha convertit en la gran triomfadora. Ha guanyat el premi a millor pel·lícula dramàtica, director, actor protagonista per Cillian Murphy i també banda sonora. I en sèries, la gran guanyadora ha estat aquesta, Succession. En canvi, el film La Societat de la Nieve, del català Juan Antonio Bayona, ha marxat amb les mans buides, Bàrbara Padilla.
Barbie només ha obtingut 2 premis, el de millor cançó per Billie Eilish i el nou guardó d'èxit a taquilla. Nolan ha estat nominat 6 vegades als Globus d'Or, però és el primer cop que en rep un.
L'única vegada que havia estat en aquest escenari va ser per recollir un premi dedicat al nostre estimat Heath Ledger. Només el puc acceptar en nom d'altra gent, perquè com a director és el que fem és ajuntar gent diversa i fer que treguin el millor d'ells mateixos. Best.
La comèdia guanyadora ha estat Pobres criatures, de Yorgos Lanthimos, Los asesinos de la Luna, de Martin Scorsese, ha marxat amb un premi, el de millor protagonista, per Lily Gladstone. Anatomia d'una caïda ha tret el premi de millor pel·lícula de parla no anglesa a La Societat de la Nieve. En sèries, Succession s'han dut els premis a millor sèrie dramàtica i a millors actors, entre els quals Kieran Culkin.
Sorry, burping.
Perdó, m'he tirat un rot. Em van nominar per un Globus d'Or fa cosa de 20 anys i vaig pensar que calia aprofitar-ho, però gràcies a Succession he estat aquí 2 vegades i és bonic. Així que fota't, Pedro.
Suck it, Pedro.
De Bear s'ha coronat com a millor sèrie de comèdia i s'ha premiat els seus 2 protagonistes. I Ricky Gervais s'ha fet amb el nou guardó a millor espectacle de stand-up.
Doncs aquest és el repàs als Globus d'Or, com se sol dir, doncs, l'avantsala dels Oscars. I en música hem d'explicar que Zoo justifica que s'acomiaden dels escenaris per motius personals.
Un tobogán, li falta un tobogán, que vaya al Wilbo, sé que...
Això ho han reconegut en declaracions a RAC1. El cantant del grup valencià, Toni Sánchez, conegut com a Pancho, ha explicat que feia mesos que tenien presa aquesta decisió.
Que com a veu cantant del grup, mai millor dit, pues necessita aturar-se, procurar dedicar-se a altres coses de la seva vida que van més enllà d'una faena i un projecte que al final s'ha fet molt gran, que arrossega a molta gent, a moltes persones, que suposa molta faena i que exigeix descansar i parar.
Els valencians van anunciar ahir en un vídeo que aquest any s'acomiadaran amb una última gira. Faran 10 concerts per l'Estat i només una a Catalunya. Serà el Festival Telecogresca a Barcelona el 6 d'abril. Però avui ja passe del drama. Jo que es va donar a conèixer amb aquesta cançó Estiu i que es va consolidar amb d'altres com Ventiladors o Llapolies. Total, han estat 10 anys de carrera que van tenir el punt àlgid a finals de l'any 2022 quan van omplir el Sant Jordi al tancament de la gira del seu últim disc. I 39, moment pels esports. Quim Salvador, bona nit.
Hola, bona nit, Anna.
El Barça que jugarà els vuitens de final de la Copa del Rei contra l'Unionistes a Salamanca.
És un equip de primera federació, que és la tercera divisió del futbol estatal, i que poc abans del sorteig, que s'ha fet pels vols de les 7, ha eliminat aquesta mateixa tarda el Villarreal a la tanda de penals, a l'eliminatòria que no es va poder acabar ahir la nit per problemes en l'enllumenat de l'estadi Reina Sofia. Els jugadors de l'Unionistes s'han quedat a seguir el sorteig al vestidor i han rebut l'emparellament amb el Barça amb aquest esclat d'eufòria. Minuts després...
Estaven contents, eh?
Sí, sí, el capità Héctor Nespral ho ha valorat en declaracions al Teledeporte.
Encantadísimos de recibir a uno de los mejores equipos del mundo en la corta historia del club. Ya recibimos al Madrid y ahora nos toca el Barcelona, o sea que imagínate la alegría. Es la gente, es la filosofía, es todo. O sea, a los equipos les cuesta ganarnos aquí, a los primeras división les cuesta ganarnos aquí, así que intentaremos competir contra un equipazo todo lo que podamos.
El partit es jugarà entre dimarts i dijous de la setmana que ve, amb data i hora encara per determinar. Encara el Barça, Pedri, ha pogut fer avui part de l'entrenament amb el grup i manté opcions d'entrar a la convocatòria per jugar a la Supercopa d'Espanya a partir de dijous a l'Aràbia Saudita. Íñigo Martínez, en canvi, té una lesió al bíceps femoral de la cama esquerra i estarà al voltant d'un mes de baixa.
Precisament que parlaves de la Supercopa d'Espanya, el Barça que ha fet un seguit de recomanacions, podríem dir, curioses als seus seguidors que viatgin per donar-los suport.
Doncs sí, tot un llistat en què el club blaugrana recorda que a l'Aràbia Saudita ja està prohibit beure alcohol i menjar porc i recomana també evitar les mostres d'afecte en públic, qualsevol acte de caràcter sexual i fins i tot mostres de recolzament al col·lectiu LGTBI, també a les xarxes socials, que poden ser penalitzats legalment. També hi ha una sèrie de consells en matèria de seguretat, entre els quals hi ha adoptar sempre una actitud discreta, respectar estrictament els costums del país, evitar actes religiosos i concentracions, evitar també passejar de nit i sortir dels nuclis urbans, i el document s'acaba recordant que els ciutadans de països occidentals, inclosos els espanyols, són objectius potencials de grups terroristes que operen al país.
Déu-n'hi-do amb aquestes recomanacions, però en fi, és el que té celebrar certes competicions en certs països. Tornant de nou a la Copa, Quim, el Girona, que jugarà els vuitens a casa contra el Rayo.
Sí, a Montilivi, serà un partit especial per l'entrenador gironista Michel Sánchez, que és de Vallecas i que es va criar futbolísticament al Rayo. De fet, ja hi ha un precedent d'aquesta temporada. El Girona va guanyar el Rayo a Vallecas 1-2 en partit de Lliga. Per cert, el Girona tenim com comunicat mèdic d'Eric García, té una lesió al bíceps femoral curt de la cama esquerra, el club no especifica termini de recuperació, i la resta d'eliminatòries dels vuitens de la Copa del Rei seran, atenció aquesta, Atlètic de Madrid, Real Madrid, que és el plat fort d'aquests vuitens, i també Tenerife Mallorca, Getafe Sevilla, Osasuna Real Societat, València Celta i Atlètic de Bilbao a la vez.
Dins la informació esportiva també ho avançàvem a l'inici, ha mort Franz Beckenbauer.
Llegenda del futbol alemany i mundial, tenia 82 anys i és considerat un dels millors defenses de la història, si no el millor. Va fer gairebé tota la seva carrera al Bayern, club amb què va guanyar 3 Copes d'Europa, una Recopa, una Intercontinental, 5 Bundesligues i 4 Copes, i amb la selecció alemanya una Eurocopa i 2 Copes del Món, la de 1974 com a jugador i la de 1990 com a entrenador. També va ser el primer defensa en guanyar la pilota d'or, va ser l'any 1972, i va repetir guardó el 1976 com a millor jugador d'Europa.
En bàsquet, Àlex Abrines, és dubte al Barça per la Copa del Rei.
El capità blaugrana té pubàlgia, el club ho ha comunicat avui, tot i que no juga des del 19 de desembre, i és baixa pendent d'evolució. Recordem que la Copa jugarà a Màlaga d'aquí poc més d'un mes, del 13 al 15 de febrer. El Joventut ha fitxat Shannon Evans, va ser estatunitenc de 29 anys i 1,85 m, un anotador que va brillar al Betis la temporada passada i també té experiència d'Eurolliga amb el València.
I acabem parlant del Dakar perquè Gerard Farrés es manté líder.
Sí, el pilot manresà encapçala la general de Buguis SSB i eixampla l'avantatge a 15 minuts de marge sobre Sarah Price, després d'haver acabat tercer l'etapa d'avui, que també era la tercera. En cotxes, Carlos Sainz i Lucas Cruz han cedit el lideratge al saudita i així el Raji per només 29 segons. Els guanyadors del dia han estat el brasilier Lucas Moraes i el seu copilot català Armand Monleón, i en motos, victòria d'etapa de l'argentí Kevin Benavides i el botsuanès Ross Branch continua encapçalant la classificació.
Gràcies, Quim. Que vagi bé. Bona nit. I acabem amb el temps. Abel Caral, bona nit.
Bona nit.
S'ha de mantenir aquest fred intens que hem tingut avui?
Sí, demà, de fet, fins i tot en farà més de bon matí, eh? Avui hem començat el dia, hem començat setmana, hem començat aquest dilluns amb glaçades pràcticament generals a l'interior del país i, en alguns casos, temperatures mínimes la nit passada de 7, 8, 7, 0 cap a Osona, sectors interiors de la comarca de la Selva. 2, 3, 4 negatius a molts sectors de l'interior del país. Alguna glaçada feble, això sí, que ha arribat en sectors de la costa, del Maresme. I, de fet, ara mateix, en molts casos, la temperatura és més baixa que ahir a aquesta hora. Cap al Pirineu, per exemple, demà ens llevarem amb ambient encara més rigorós que avui, que tampoc és que tinguéssim a baix a les valls temperatures especialment baixes. Feia més fred, per exemple, això a la plana de Vic, que no pas a la plana Cerdana. Demà, per tant, fred rigorós de bon matí, de ple hivern, i al migdia, com ara avui, que en conjunt, tot i el sol, doncs en molts casos 10, 8, 10, 12, 13 graus, 14 en alguns sectors de la costa del prelitoral. De fet, demà fins i tot hi haurà alguns núvols entre la costa i el prelitoral central, a les comarques de Girona. De bon matí, matinada, bon matí, a primeres hores pot haver-hi algun xàfec entre el Barcelonès i el Baix Maresme, i després, a mig matí, algun xàfec no es desperta, no es descarta entorn del
desperta
Montseny.
Desperta també.
Potser es despertarà algun xàfec a mig matí entorn del Montseny, amb una cota d'uns 800 metres, de cota de neu, que avui encara el Montseny per dalt es veia doncs emblanquinat, sí, i demà podria tornar, sí, una miqueta. Per tant, fred de ple hivern, després de cada dimecres i jous, pendents de les precipitacions. Els models sembla que es tiren una mica enrere, potser no tindrem tanta precipitació.
Ui, què vol dir això? Que no plourà gens o que n'hi haurà menys?
Que n'hi haurà menys. Ja veurem què acaba passant, on s'acaba situant la borrasca, si està més a prop de Catalunya o més mediterrani enllà, perquè ens entenguem, i llavors també pendents de la cota de neu, aquestes precipitacions, perquè podria haver-hi algunes nevades en zones poc habituals a l'interior de Catalunya. A veure què acaba fent tot plegat. En tot cas, sí que dimecres ja ens llevarem amb menys fred. La matinada, la següent, no serà tan rigorosa, però demà, abrigats i ben abrigats, tot el que us pugueu posar de roba, doncs després tampoc sobrarà gaire al migdia.
Vaja, que ens ve una setmana distreta, meteorològicament parlant, eh?
Que toca també.
Estareu contents, els meteoròlegs. Gràcies, Abel, fins aquí una estona.
Fins ara, que vagi bé.
Passa gairebé un minut de 3:15.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
Tertúlia d'aquest dilluns 8 de gener. Feia dilluns que no fèiem tertúlia, entre que ens ha caigut l'1 de gener i el 25 de desembre. Ja us trobava a faltar, Enric Sierra, director adjunt de La Vanguardia. Com estàs?
Bona nit.
Com
bon
ha anat
any.
Això? Anava a dir, avui encara us he de dir bon any, però és que clar, vosaltres sou els únics, no? Sí. Que encara no he vist. Doncs bon any, tu, sí, per dir que no quedi, no?
I després t'ensenyaré una cosa del bon any.
Ai, que vas treballar?
Sí, home.
Ah, amigo. Ara ens,
ben triomfat.
Ara ens ho expliques. Ara ens ho expliques. Litòloga, professora de l'UPF, com
tal?
Estàs?
Bona nit. Com si ja fóssim a mitjans de febrer. Jo avui ja he treballat tant que ja tinc la sensació que estem a mitjans de febrer.
Jordi Cominal, empresari exdiputat al Parlament. Bona nit.
Hola, bona nit.
Tu també et sembla que estem al febrer, ja?
No, jo m'ho he fet amb calma, aquestes festes.
Has tornat avui? Bueno, vas dir que faries allò que treballaries una mica,
bona
no?
Bona memòria, exacte. He fet poqueta feina cada dia, però m'he incorporat avui, o sigui que fantàstic.
Bueno, Oriol Soler, periodista del diari Oponesa, bona nit
i bon any.
Bon any, sí, perquè amb tu sí que feia dies que no ens veiem, eh? Ha anat bé que has retornat o no has fet vacances?
No, des del dia 2 que ja estem aquí.
Sí, tota la gent que avui deia, oi, ostres, quina cosa, vull tornar a la feina, pensava, bueno, no haguéssiu fet vacances, no tindríeu aquesta sensació.
Home,
no?
Jo avui al matí, quan el Basté ha començat allò dient, no hi ha festius fins d'aquí no sé quantes setmanes.
Fins al 29 de març.
No m'ha ajudat.
29 de març.
No m'ha ajudat a aixecar el però
tenim pel mig el carnaval, eh?
Sí, però festa no en tenim, en principi, eh?
Bueno, festa, però
ens distraurem una mica, potser sí, però ens ho vols explicar ara o després, això, Enric? Tu vols guardar per... Ens ho guardem pel final? Ens ho guardem pel final de la tertúlia, perquè ja sabeu que l'Enric sempre ens sorprèn amb acudits.
No ens va explicar la Susana que explicava tant dels acudits?
Sí, és veritat, un dia que no hi eres, la Susana Quadrado ens va dir que també tens aquest... A banda de punxar discos, també expliques acudits.
Es veu que sí.
És que té una una altra cara, una altra cara, que aquí la tertúlia no la veiem. En fi, ara després ens ho guardem i al final l'Enric ens dirà exactament què és el que va fer la nit de Cap d'Any, que ja ens podem imaginar més o menys per on va. Però deixeu-me que digui una notícia que hem sabut fa molt pocs minuts, i és que Sanitat imposarà dimecres finalment l'ús de la mascareta als centres sanitaris de tot l'estat espanyol. Sabeu que avui s'han reunit els diferents consellers de Salut amb la ministra, que diversos doncs li han expressat que no tenien intenció d'aplicar aquesta mesura. Doncs bé, com dèiem, ara fa pocs minuts, segons publica EFE, diu que Sanitat dimecres imposarà l'ús de la mascareta a tot l'estat espanyol. Per tant, és una qüestió que també comentarem durant la tertúlia d'avui. Però abans deixeu-me també que parlem d'una notícia d'última hora, perquè ens hem quedat molt parats amb aquest cas que ha explicat La Vanguardia, que l'ha avançat La Vanguardia. Els Mossos, que estan investigant la mort de dos nens de 7 i 10 anys al barri d'Horta de Barcelona, també del seu pare. La policia hauria trobat el cos de tots tres dins del domicili del pare després que la mare hagués avisat que no els havia retornat després de les vacances de Nadal. Qui ho està seguint, qui ho ha publicat, és la periodista de La Vanguardia, Maika Navarro. Maika, bona nit.
Hola, què tal? Bona nit.
Suposo que, no sé si ara mateix, la principal hipòtesi és que es tracti d'un cas de violència vicària, o els Mossos treballen també amb altres opcions?
Jo crec que hem de ser molt, molt prudents. Hi ha tres víctimes, dos d'elles són menors d'edat, dos nens de 7 i 10 anys, i per tant pensa que els cossos encara són a l'escenari on han aparegut morts, que és a casa del pare, i és veritat que bueno, cadascú en aquest barri, segurament la mare, si poguessin parlar amb ella, tindria les seves hipòtesis, però en qualsevol cas és massa d'hora, i en aquests moments els investigadors d'homicidis només tenen totes les hipòtesis obertes, però evidentment l'escenari que han trobat és l'escenari que han trobat, i des d'algú doncs no apunta precisament un accident, però insisteixo que és molt i molt d'hora. Encara els cossos estan a la vivenda.
Com hi han anat els policies i els bombers aquí fins a la casa? És a dir, ha estat la mare precisament qui ha alertat a la policia que estava passant alguna cosa estranya?
Sí, ho hem avançat a La Vanguardia aquesta tarda, a la web de La Vanguardia. Ha estat la mare, havia de recollir, el pare li havia entregat els fills el diumenge, com els caps de després de les vacances de Nadal, no els havia entregat. Ella després ha confirmat que tampoc havien anat al col·legi el dilluns, primer dia de col·le després de les vacances, i ja doncs ha començat a espantar-se, i a primera de la tarda alguns veïns l'han vist amb el telèfon doncs cridar a la porta, trucar per telèfon, parlar amb familiars d'ell per telèfon, i hi ha hagut un moment que ja desesperada ha trucat el 112, primer ha vingut Guàrdia Urbana de Barcelona, també Mossos d'Esquadra, i finalment Mossos ha demanat a Bombers de Barcelona que llancés, hi havia una emergència, evidentment, que llancés la porta, tirés la porta baix, i un cop han tirat Bombers la porta, tampoc han pogut accedir perquè hi havia un fort olor a gas, i per tant tampoc han pogut treballar en el moment fins que no han pogut airejar i assegurar l'estança i comprovar ja sanitaris de Bombers que hi havien els tres cossos. I han trigat després Mossos a entrar, perquè insisteixo, la vivenda estava completament tancada i plena de gas.
Crec que precisament tu ets al lloc on ha passat això, al barri d'Horta. Sí. Encara se sent aquesta pudor de gas, Maika?
És que aquest gas no olora, o sigui, els bombers identifiquen el gas perquè tenen mecanismes, però ja sabeu que el gas ciutat no olora. Per tant, no és un olor a gas, no és un olor que no alarma, no és, el gas ciutat no fa olor, però bombers tenen dispositius i ja han entrat amb la perícia de comprovar que hi havia una forta intensitat de gas, que per ser és una vivenda de diferents pisos, hi ha una veintena de veïns i alguns desallotjats, i clar, més enllà de la tragèdia i la sensació d'absoluta, doncs imagineu-vos com està la gent del barri, és pensar el que podia haver passat.
I Maika, no sé si se sap si hi havia alguna denúncia prèvia per part de la mare, o era la primera vegada que es trobava en aquesta situació?
No, ja et dic que això que ha passat a les 6 de la tarda, com comprendràs, la mare no hi és, se l'han endut, i l'home feia poc més de 3 anys que vivia a la vivenda, i bueno, tampoc els veïns, no era un veí de tota la vida on els veïns puguin explicar-te històries. La mare la veien, sí que la gent tenia vist els nens, també a la mare que venia a recollir-los, els nens amb el pare, però d'això imagino que no és un moment quan toqui el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Si hi ha alguna cosa prèvia d'interès ens ho comunicarà, espero. De fet, avui mateix ja ens deien que una altra víctima, l'última víctima per violència masclista a la ciutat aquest any, avui hem sabut que tenia també una, havia denunciat a la, el que ha estat el seu assassí detingut, presumpte assassí detingut per Mossos, precisament el 5 de gener, per tant que si hi havia alguna cosa prèvia ens l'haurien... espero que ens la comuniquin, desitjo.
Ja per acabar, també explicàveu en aquesta notícia que m'heu avançat a La Vanguardia, al digital, que dèieu que la casa estava precintada per dins, estava tot tancat.
Sí, és veritat que a l'hivern les cases es tanquen, però alguna cosa han vist Mossos per i bombers per dir, per insistir en el blindatge de totes les habitacions i la manera que estava tancada i com estava el gas. És a dir, que totes les cases, entenc que aquests dies, i especialment avui que ha baixat tant les temperatures, les cases es tanquen i es blinden pel fred, però alguna cosa hem vist que faci que una de les converses que se sentien, perquè hem arribat dels primers aquí a l'escenari i hem pogut treballar amb una certa tranquil·litat, perquè no havien, quan arribes un primer a un escenari i encara estan per allà els policies i parles, amb ells estava especialment blindada.
Enric.
No, primer felicitar la Maica per aquesta informació.
No, és terrible.
Sí, és terrible, malauradament, efectivament, i en fi, una tragèdia que viu el districte d'Horta i el barri d'Horta, però que jo crec que la policia, els Mossos i els bombers de seguida acabaran trobant el què, no?, el per què de tot plegat. Jo crec que no trigarem gaire a saber-ho.
No. No, de fet, no. Tal com cridava la dona, allò que es, bueno, és que es posa la pell de gallina i mira que una porta temps, però no sol venir. De fet, mira, recordava, potser si ara tu recordes, el Manuel Marlaska, el company de Successos, m'explicava, em recordava com molt a prop d'aquí, a la plaça Pastrana, fa 10 anys, va haver un cas bastant similar, també en dos fills, dos nens, que van estar assassinats. Bueno, si em permeteu, us deixo amb el meu cafè.
Maica, moltíssimes gràcies. Que vagi bé. Bona feina, gràcies, que vagi bé. Bona nit.
Sí, doncs perquè ara ha de fer...
Sí, evidentment.
També la crònica pel diari imprès. Sí.
Com deia la Maica, doncs cal ser molt prudents amb casos com aquest, perquè... no hi ha totes les dades sobre la taula i encara és molt aviat. També hem intentat parlar amb Mossos d'Esquadra i amb bombers i evidentment doncs només confirmen els fets de que doncs hi ha tres persones mortes dins d'aquest domicili, que dues són menors i que una és un adult, i per tant la resta d'informació que ens ha portat la Maica és perquè ha estat allà, com deia ella, des del principi i ha pogut tenir coneixement de més dades. No sé si voleu comentar alguna cosa breument, Eulàlia.
No, més enllà de com acabi aquest cas, que la veritat és que és una, vull dir, que és una tragèdia. Sí que és veritat que això em porta a la conversa que vam tenir l'últim dia que vam venir sobre el tema del Nadal i com enfocar-lo a nivell familiar, no? I també ho parlo perquè ho he vist a prop, que al final quan hi ha famílies separades, i quan ara escoltava també la Maica parlant de la mare, és veritat que ostres, que el Nadal té una complexitat en la casuística de on van els fills, amb qui celebren les festes, quants dies es passen amb uns, quants dies es passen amb l'altre, que ja de normal, i ho parlàvem l'últim dia aquí també, no? És intens emocionalment, no?, el Nadal, i sobretot en el si de les famílies, cadascuna amb les seves dinàmiques, cadascuna amb el seu format, amb la seva estructura, amb la seva unitat familiar, això ho fa difícil, no? Vull llegir a la Rosa Montero, la seva columna, i era molt interessant parlar d'aquesta contradicció, no?, entre l'amor, la generositat que pots viure en una família per Nadal, però també aquests punts de tensió, d'angoixa, de malentesos que generen quan passes molt temps amb una família, o en el cas, per exemple, no?, dels pares separats, també aquesta logística que, bueno, que en dia de tantes trobades també es fa difícil, no? Vull dir que ara també em feia pensar en aquesta conversa que teníem l'últim dia.
Algun comentari més sobre aquesta qüestió? Doncs, en fi, farem una pausa, si us sembla, i quan tornem parlarem d'aquesta mesura, com dèiem ara, que el Ministeri vol imposar a partir de dimecres la mascareta als centres sanitaris, i també parlarem de la mort d'Aventura Pons, que hem conegut aquesta mateixa tarda. Ara tornem.
No ho sé, amb Anna Ballonesa.
Tens 30 segons per imaginar. Per imaginar-te el futur, o com t'agradaria que fos. Per imaginar-te el món, el teu, o el que heretaran les generacions que arriben. Un demà en què podem fer que les coses passin. Imagina't el que vulguis.
el que t'emociona, el que podrem aconseguir. Si en els últims 100 anys la tecnologia ens ha permès connectar com mai la vida de les persones, imaginem-nos tot el que podrem arribar a fer en els propers 100. Telefònica. Imaginem-nos.
Festa ara de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca gratis al 900-106-08 o entra a legalitas.com.
Mundo Deportivo amb la Copa CEP. Ja està tot a punt perquè benjamins, alevins i infantils ajuguin la fase final de la Copa CEP del Consell de l'Esport Escolar de Barcelona els pròxims 13 i 14 de gener. Vine a viure les finals de futbol, bàsquet, handbol i voleibol al Complex Esportiu Municipal de la Mar Bella. Mundo Deportivo, diari oficial.
RAC+1, podcast.
Cases amb ànima. El podcast de RAC+1 que parla de casa teva, amb Noemí Polls i Marga Ortuño.
Feu del vostre pis un espai sa, sostenible i lliure de tòxics. Pinteu casa vostra amb un truc infal·lible, la regla d'or dels colors. I per les festes, abrigarem casa nostra i coneixerem el protocol perfecte per rebre convidats.
Cases amb ànima. Cada 15 dies un capítol nou a l'app de RAC1 i a RAC1.cat amb la col·laboració de Montse Interiors.
RAC1.
Tots som
més
1.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
Pràcticament les 9 de la nit. Ara, com dèiem, parlarem també d'aquesta decisió del Ministeri d'imposar la mascareta a tots els centres sanitaris a partir de dimecres, però abans sabeu que ha estat un dels titulars d'aquesta tarda, la mort del cineasta Ventura Pons als 78 anys, i per això a aquesta hora volem saludar a Judit Cullell, presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català. Senyora Cullell,